El govern fa el primer pas per tornar a limitar els preus dels lloguers.
Bueno, escolta, acabes de llegir el titular sencer.
Ja,
ara però què faig jo? Quin és el meu paper aquí?
Bueno, de dir-ho, però em veu més gruixuda, perquè a mi la gent encara
sí.
no he acabat periodisme i per tant no me tenen gaire respecte, però me'l tindreu.
Sí, eh?
Tard o d'hora me'l tindreu.
Bueno, però no ploris.
Tornaré, com Messi al Barça o al Halal de Kuwait.
Al Jalil, es diu.
Perdó, sí. Gràcies.
Bé, sisplau, anem a donar pas als nostres companys d'informatius. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
I Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia. No t'hem sentit, Gemma.
Vine aquí.
Ara, bon dia.
Ara. Dia, Gemma. El govern fa el primer pas per tornar a limitar els preus dels lloguers.
Sí, el Consell Executiu ha aprovat el procediment per declarar les zones tensionades d'acord amb la nova llei d'habitatge que va aprovar el Congrés dels Diputats. Això des del Palau de la Generalitat. Marc Martínez Amat.
Sí, fa 12 dies que la llei està en vigor i el govern s'ha afanyat per ser la primera comunitat de l'Estat que limiti el preu dels lloguers. De fet, ja ho havia aplicat amb la llei que va aprovar el seu dia al Parlament, però que el govern espanyol va recórrer al Constitucional i que ara està en suspens. La portaveu, Patrícia Plaja, diu que posaran els topalls als preus tan aviat com puguin.
S'han perdut massa mesos i és per això que amb la màxima celeritat possible el govern de Catalunya torna a posar la maquinària en marxa perquè tan aviat com els tràmits engegats ho permetin, la limitació del preu del lloguer torni a ser vigent. En aquells municipis on avui és un repte gairebé impossible poder accedir a una casa o un pis en condicions a un preu accessible.
Avui el govern és només un pas previ, encara no es concreta quines zones es declararan com a tensionades i es limitarà el preu del lloguer, i també ha demanat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que homologui l'índex de referència de preus del lloguer català. Defensa que està actualitzat i que és operatiu.
Més coses, la meitat dels joves que juguen a videojocs ho fan cada dia i dediquen de mitjana gairebé 3 hores i mitja. Les dades són d'un estudi que ha presentat avui la Fundació FAT Joventut, que ha analitzat l'impacte dels videojocs en els més joves, en què estan unes 1.500 persones d'entre 15 i 29 anys. Aquest estudi mostra que un 77% dels enquestats hi juguen habitualment, una xifra que en el cas dels nois és del 84% i en el de les noies baixa fins al 70%. De fet, l'estudi posa de relleu que un dels problemes més habituals amb què es troben les noies que juguen a videojocs és l'assetjament sexual. Ho explica un dels autors de l'informe, Alejandro Gómez.
És un poco triste que un fenómeno tan amplio haya jóvenes que se sienten excluidas. Incluso es precisamente ese grupo etario, mujeres de 15 a 19 años, quienes más abandonan los videojuegos.
El 62% dels encastats diuen que juguen a videojocs per desconnectar i el 50% asseguren que ho fan perquè hi aprenen coses. Això sí, un 42% també admeten que han sentit frustració o ansietat mentre jugaven. Situació crítica a Ucraïna per la destrucció d'una presa que amenaça d'inundar fins a 80 poblacions. Les autoritats ja han començat a evacuar-les. L'aigua pot arribar fins a la mateixa capital de la regió, Kherson, on hi viuen unes 200.000 persones. No se sap del cert encara què ha passat. Ucraïna i Rússia, de fet, s'acusen mútuament d'haver destruït aquesta presa. El govern de Kiev creu que Moscou l'ha fet esclatar per frenar la contraofensiva de les tropes ucraïneses, i més tenint en compte que la presa és en territori controlat per Rússia. En canvi, Moscou atribueix l'explosió a un bombardeig de l'exèrcit ucraïnès. La presa fa més de 30 metres d'alçada i tenia més de 3 quilòmetres de llargada. I ha mort Astrud Gilberto, icona de la cançó brasilera. Va ser una de les veus que van exportar la bossa nova arreu del món. Se la coneix sobretot per ser la veu que cantava en anglès La Garota d'Ipanema, convertida des de llavors en un mite de la cançó brasilera. Era la seva primera col·laboració professional amb el saxofonista Stan Getz, i tot i que el seu nom no sortia ni als títols de crèdit, la cançó la va convertir en una estrella mundial. De fet, va ser la primera dona que va guanyar un Grammy per aquesta cançó. El disc se'n va endur 4.
Doncs amb aquesta música parlem d'esports també, sí. No?
Doncs parlem d'esports total. Esports, sí.
Doncs el Barça masculí està jugant un amistós contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta i Sergi Samper a Tòquio. De moment 0-2 amb gols de Kessier i Eric García. Julián Araujo i els jugadors del planter Pau Prim i Dani Rodríguez estan debutant. Íñigo Martínez ha anunciat que no continuarà l'Atlètic de Bilbao la temporada que ve. El central basc ho té fet amb el Barça i el club ho farà oficial durant les pròximes setmanes. Karim Benzema s'ha acomiadat del Real Madrid. El francès marxa a l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita després de 13 temporades vestint de blanc.
Es el mejor club del mundo, de la historia. No hay más. Pero creo que que hoy es el momento de irme y de ver otra historia.
Els jugadors cedits a l'Espanyol, Álvaro Fernández, Ronael Pierre Gabriel, Denis Suárez, Vinícius Sousa i Dani Gómez no continuaran al club blanquiblau i tornaran de nou a la disciplina dels seus clubs d'origen. El Girona pensa en Marc Bartra per reforçar la defensa de cara a la temporada que ve. El futbolista de 32 anys veuria amb bons ulls tornar a Catalunya alhora que el club valora la seva experiència i velocitat. I parlem també de tennis perquè estan en marxa avui els quarts de final de Roland Garros. Els partits de dobles, concretament, enviat especial de RAC1 a París, Albert Bassas.
Quina barra tens.
Amb victòria fa uns instants. Hola, què tal? De Marcel Granollers, el tenista barceloní, que s'acaba de classificar per unes noves semifinals d'un gran slam, fent parella en aquest cas amb l'argentí Horacio Ceballos, com ja van fer també aquest any a l'Open d'Austràlia, classificats per semis després de superar els actuals números 1, el neerlandès Kolhoff i el britànic Skapski per 6-3 i 7-6, i ara buscaran les seves cinquenes finals d'un gran slam, un títol que de moment se li resisteix a Marcel Granollers. En el quadre femení ja tenim la primera semifinal, es tracta de la txeca Mukova, que ha superat en dos sets la russa Pavlyuchenko, primera semifinalista, per tant, i més tard serà torn pels masculins. Pels vols de les dues, obrirà el serbi Novak Djokovic contra el rus Khachanov, i després, aquest vespre, programat per la sessió nocturna a partir d'un quart de nou, el partit del murcià Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al grec Stefanos Tsitsipas.
Déu-n'hi-do, no? No, vull dir que això també prometen el que és, no? Roland Garros diuen, anem a jugar a tennis, sí. Doncs ho farem, però
i juguen bastant, sí.
Tota l'estona.
Sí, sí.
A quin hotel t'han posat?
Això li has de preguntar a la Gemma, aquella
sóc jo la que
s'ha ocupat.
És un apartament.
Carai.
Té un apartamentet a prop de Roland Garros, a prop del Parc dels Príncers.
Ui, avui m'ha passat una cosa, parlant d'això d'apartaments turístics, que jo he vist que a l'esquerra de l'Eixample i de sobte sortia un senyor amb unes bosses d'escombrari i les ha tirades a una paperera. I jo, que estic boja, dic, ai, escolta, oiga, excuse me, en català. És que això no va aquí, això va al container. I, curiosament, quan dius aquest tipus de coses, l'altre t'esbronca d'una forma... O sigui, jo tinc una reacció... Ay, pero que me dice usted, maricó, vaya asustada a mí, pero yo hago lo que me da la gana. I no ha dit, ai, però excuse me. Ha agafat les bosses d'escombraries i l'hem acompanyat a... Escolta, m'he quedat...
I content d'aprendre una cosa nova, no? Aquesta persona...
Bueno, que me l'he endut a casa, aquest senyor. I ara estem vivint junts. No saps el senyor?
Dic, però sense les escombraries,
És igual. No seria la primera vegada que un home m'imposa escombraries a casa, filla meva. La d'escombraries que he hagut d'apartar jo per culpa dels
les
tios.
Les porqueries.
I tu també. Mare de Déu, sí. Bueno, doncs, escolta, que vagi bé. Basses, porta'ns algun souvenir, no? Algun imant per la nevera o tal i qual.
Molt bé, amb alguna cosa ho portarem. Si estarem tota la setmana aquí i de cara a dilluns, si et portes bé, et portarem alguna cosa.
Un croissant.
Bueno, de París no, de París no. Alguna cosa una mica més... sí. Més esports o ja?
Mira, únicament que avui comencen les semifinals de la CB entre el Real Madrid i la Penya. El primer partit és a Madrid, a les 9 i a RAC+1.
Avui tenim a l'Eloi Fernández Porta. Un aplaudiment per ell. Com estàs, Eloi?
Gràcies, Marc, què tal?
Encantat. No, perdona, és que no et volia presentar encara perquè volia fer tot superfí avui, però ja veig que no m'està sortint. Tu segueixes tenint un Nokia de l'any de la Quica.
Sí, senyor, d'aquí poc en faré poca, em faré donació al Museu d'Arqueologia.
Però vols que... Ja m'ho va dir la Marta Ingla, editora Aimonse. Marta, no t'hagués agradat dir-te, no?
Bueno, és una opció.
És una... La Montse Ingla, que em va dir, no té WhatsApp, l'Eloi, és veritat, no tens WhatsApp.
No n'he tingut mai.
Perquè el mòbil no dona ni pel WhatsApp, no?
No, trucades i SMS, això és tot. Això l'any 2004, sí, està bé.
Però és que és un Nokia. A mi m'encantaven els Nokias, perquè tenien... M'encantava.
Sí, ja només en duen els traficants de coses i els terroristes per activar bombes.
Carai. I tu?
Jo mateix.
Fantàstic. Senyores i senyors, el temps.
Sí, però abans una explosió.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Rock, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Tears, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Just Woman i molts més. Vine, que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo!
RAC 105, emissora oficial.
Mare de Déu, quin cap. Escolta'm, i el temps què?
Doncs mira, s'escapen alguns ruixats i aquesta hora cap al Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès. Durant la tarda aniran a més, s'estendran per molts punts del centre i del nord del país i de fet no es descarta algun aiguat o pedregada, com va passar ahir. L'ambient serà semblant al dels últims dies.
Escolta, moltíssimes gràcies a tots i a totes, companys i companyes, Xavi Pardo, Jaume Montero, visca els serveis informatius de RAC1.
Visca sempre.
Adéu-siau.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Joel Fortuny, Ernest Ferrer i l'Esther Romagosa, què tal estàs?
Bon dia, molt bé.
Avui ens acompanyem la Begoña Gómez Urzaiz, que crec que no podem fer la teva secció, però bueno, a la millor sí, no ho sabem. No ho sabem.
Aquí, de mudita.
No, però bueno, tu aporta el que tu... Pregunta el que tu necessitis preguntar, perquè avui... Avui sí.
Vale.
El que faci falta.
El que faci falta.
Senyores i senyors, avui parlem, dedicarem tota l'hora a Hannah Arendt, El món en joc, un llibre que ha escrit Fina Virulés, editat per Arcàdia. Això ho farem gràcies a la Fina Virulés. Què tal estàs, estimada?
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos a parlar aquí.
No, ens fa moltíssima il·lusió que hagueu acceptat la invitació, de veritat t'ho dic. Fina Virulés és, per qui no la conegui, ha estat professora de Filosofia Contemporània a la Universitat de Barcelona i després també ha estat molt vinculada des de l'any 90, des de l'any 90, al Seminari de Filosofia i Gènere ADUC, oi? Des d'on ha treballat. I pensat, i etc. Fantàstic, Fina Virulés. Bueno, parlarem del teu llibre, Fina, Hannah Arendt, El món en joc, editat per Arcàdia, gràcies a Montse Ingla, que tenim aquí l'editora. Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos també.
Doncs escolta, encantats. Arcàdia és una editorial que sempre s'ha de tenir a les vostres oracions, i si fóssiu rics jo hi deixaria una aportació, saps? Vull dir que la gent que s'hi ha de tastar, no? A vegades dius, no sé, Arcàdia, fan assaig, que s'entén. Perquè jo el que vull dir que aquest... Clar, Hannah Arendt, que és aquesta filòsofa, o bé una filòsofa pensadora, a vegades dius, bueno, a veure, això com ho farem? I és un llibre que és el llibre de l'estiu, el pots llegir a la platja, és un... Home, a veure, no és que sigui, saps, Babar, l'elefantito, però que és un llibre que es deixa llegir molt bé, que és molt assequible, però a més encara ho serà més gràcies a l'entrevista que li farà a Fina Virulés a l'amic Eloi Fernández Porta. Què tal estàs?
Què tal? Molt bé.
Que és el del mòbil Nokia de la Quica.
Aquest mateix, és molt vista i calça.
Tu també ets pensador i a més estem molt contents, bueno, un dels últims productes que tu tens així en òrbita són Los brotes negros, En los picos de ansiedad, Nuevos cuadernos anagrama, que és un llibre que també jo recomano vivíssimament, però també recomanem vivíssimament per fi el catàleg de Bad Painting, l'exposició que heu fet amb en Carlos Pazos a la Fundació Vilacasa, un catàleg que també és assequible fins i tot econòmicament, diguéssim, no? Perquè els catàlegs
de vegades tenen uns preus i unes mides desmesurades, i en la miqueta és un catàleg raonable, és un llibret molt llegidor, sí.
És un llibret molt llegidor. Doncs ja us ho fareu, nois. Senyores i senyors, amb tots vostès, Eloi Fernández Porta entrevista a Fina Virulés, tots dos aquí presents, per parlar de Hannah Arendt, El món en joc. Eloi, què?
Moltes
veure,
gràcies, Marc.
A veure, a veure.
Fina, què tal? Un plaer tornar a parlar amb tu sobre...
Sí, també el meu...
sobre aquest assumpte, al qual ets una gran especialista, és el quart assaig que publiques sobre la Hannah Arendt, a més d'altres traduccions i moltes formes de recerca. Certament és un llibre que fa de molt bon llegir i com que tracta temes que ens arriben molt, molt punyents, molt, molt transcendentals. Jo voldria començar per una referència molt interessant que fas, una de les cites també triades d'Arendt, quan ella diu, cito, crec que una ha de ser capaç de riure, atès que aquest és un gest de sobirania. I tu això ho desenvolupes i parles, oi, de riure i de l'humor com la forma més segura de minar l'autoritat.
Sí, de fet, aquesta va ser una de les crítiques que li van fer a Arendt, perquè va dir que quan havia llegit tots els papers del judici d'Eichmann no havia pogut deixar de riure. I això, naturalment, li van fer unes crítiques enormes. Penso que ella ens ofereix una perspectiva sobre el riure, sobre l'humor, com una via per dir coses que són profundament serioses. Com una via, diguem-ne, per distanciar-se d'algunes dels esdeveniments del seu temps. No només en el cas d'Eichmann, sinó molt sovint també aposta molt fort per la ironia socràtica, que és aquella que descongela els pensars congelats. No? Fins i tot els del mateix Sòcrates, que no és que sàpiga exactament la resposta a les preguntes que ell fa. És molt impertinent, però al mateix temps diguem-ne, aconsegueix posar alguna cosa en comú entre els que els interroga. Però efectivament el riure és una via molt important, el riure com la comèdia també, per abordar qüestions que són serioses i que no són banals.
És clar, qüestions tan serioses com el judici d'Eichmann a Jerusalem, al qual tu li dediques un capítol il·luminador, i aquí trobo molt interessant com planteges que Arendt, com a reportera, com a periodista, com a enviada, és clar, rep moltes pressions per fer una descripció del criminal de guerra nazi com si fos el dimoni encarnat, com si no tingués cap mena de matís, mentre que, tal com tu ho expliques, ella es fixa més en el caràcter rutinari, en caràcter burocràtic i en aquest pervers i criminal sentit comú amb el qual ell accepta tots aquells actes de genocidi que realitzen, no?
Sí, de fet, el que fa Arendt és presentar Eichmann com el perfecte pare de família del segle XX. És a dir, com aquell que s'ocupa d'escalar en la seva feina, de curar la seva família, i li és indiferent, podríem dir, les conseqüències dels seus actes. Com diu Arendt, de persones normals n'hi ha moltes més que de psicòpates, el qual és bastant més perillós. En tot cas, aquest sentit comú, que ara paradoxalment alguns dels que estan fent campanya electoral posen a sobre la taula, no sé si ho heu sentit darrerament, doncs depèn de com s'entengui, és alguna cosa molt perillosa. És a dir, no interrogar-se mai sobre el que seria allò que ens ha vingut donat, ens constitueix, i en el cas d'Eichmann va significar la mort de tantes persones, de tants jueus europeus, que això a vegades un se'n descuida perquè, o una ho oblida perquè aquesta memòria se l'ha quedat Israel posteriorment, perquè els jueus perquè els europeus no l'han volgut, no?
És clar, perquè en relació amb la qüestió de la campanya electoral, és clar que el que tu escrius a partir d'Arendt sobre la qüestió del totalitarisme és un assumpte que lamentablement segueix estant molt, molt present, és una amenaça, és una espasa de Mocles que tenim, i tu fas una descripció molt, molt brillant d'aquells trets que estan en l'origen dels règims totalitaris, i esmentes un aspecte que em sembla molt, molt actual, que és la voluntat de l'expansió per l'expansió, aquesta falta de control o de contenció, no?
Sí, bàsicament podríem dir que almenys en l'assaig sobre el totalitarisme l'Arendt tracta de buscar la via per donar compte de l'ocorregut bàsicament en la seva especificitat com derivat de l'imperialisme entre d'altres coses de l'imperialisme del XIX, que tenia aquesta marca de l'expansió per l'expansió. O el totalitarisme i els règims totalitaris, els partits totalitaris, són moviments que se suposa que no acabaran, no? Fins a acabar al final de la història, és a dir, fins a acabar al final de tot, no? Mm-hmm.
I és clar, això està relacionat amb diverses qüestions de temàtica jueva en el capítol en què tu parles de la figura dels pàries, els que no tenen món, els que els ha estat arrabassada l'existència, la vida suficient. I aquí cites Arendt dient els refugiats són l'avantguarda dels pobles, i parles de com la sort o la dissort històrica del poble jueu de fet prefigura el que els hi passa als apàtrides contemporanis, als desplaçats, oi?
Sí, sí. Aquest text sobre els refugiats és un text de l'any 43 i és un text que és molt recomanable, és dels més irònics de l'Arendt, que ella de fet havia estat refugiada fins feia dos dies, acabava d'arribar als Estats Units. I és interessant tant el text com tant aquest text com el que diu al final del llibre sobre l'Eichmann, és a dir, els pàries, els sense món, és a dir, els que han estat expulsats, són aquells, podríem dir, que no poden defensar-se de cap altra manera que tenint una identitat com a refugiats, que és la mateixa que els hi donen aquells que els converteixen en refugiats, i és la mateixa que els hi donem nosaltres quan considerem que el problema dels refugiats és un problema d'ells, sense qüestionar en cap moment el, podríem dir, el marc sistemàtic o el sistema que els ha exclòs.
Sense identificar-nos.
Sí, sí, sense identificar-nos i sense pensar seriosament quines són les condicions que fan possible això.
Sí, això té, té a veure novament amb, amb la qüestió dels, dels règims totalitaris. Tu fas referència a, cito, les supersticions salvatges del segle XX revestides d'un cientifisme entabanador, com una de les fonts o una de les explicacions possibles de la barbàrie nazi. Aquests dos elements, les supersticions i la creença cega en les possibilitats de la tècnica, trobes que estan presents al nostre àmbit cultural, a la nostra vida, encara?
Bé, tal com ho planteja ella, potser no exactament. És a dir, els totalitarismes, ella els entén com molt lligats a un determinat període. Ara, que podem veure restes i figures d'aquests règims en l'actualitat, naturalment, i en aquest sentit, aquesta passió que hem vist, per exemple, en el cas de la pandèmia, per anar presentant-nos experts de tota mena, com si, que no vol dir que no siguin necessaris, però com si els problemes només quedessin plantejats i resolts a través de solucions suposadament científiques. Això és el mateix, i ara ja no parlo de l'Aren, és el mateix que actualment es parla de la salut mental. La salut mental, efectivament, és una qüestió molt important, però molts dels problemes de la salut mental tenen a veure, o es resoldrien, bàsicament, amb modificacions del sistema en el que vivim, sigui de vivenda, sigui de futur, etc. En aquest sentit, jo penso que, tot i que l'Aren va morir l'any 75 i, per tant, els problemes que nosaltres tenim són uns altres que els seus, és molt il·luminadora la forma en què ella pensa.
Mm-hmm. Per tant, encara estem en una altra modalitat diferent d'aquesta dictadura dels competents, d'aquells que se suposa que ho són i que es presenten com a encarnacions del coneixement tècnic, científic, que podrien ser els tecnòcrates, també.
Sí, sí.
Hi ha un altre tema molt, molt d'actualitat que comentes, el fil del cèlebre escrit d'Aren sobre la crisi de l'educació, quan parla sobre la necessitat de separar les esferes de l'educació i de la política, almenys de la política de partits o parlamentària.
Bé, això ha estat molt discutit, com quasi tot el que planteja ella a vegades, però és interessant que ella plantegi una qüestió que està molt lligada al fet de que en el nostre temps, i ja en el temps d'ella, a les escoles es considera que els infants són pràcticament iguals que els docents, els mestres i les mestres. De manera que, si hi ha un problema, que sigui la nova generació que ho arregli. És a dir, aquesta tentació que tenim sempre quan passen problemes importants és que l'escola ho arregli o que ho arreglin els infants en el futur. Nosaltres ens en rentem les mans i tan tranquils. Això que sembla un gest de responsabilitat per ara és desresponsabilitzar-se. Però la distinció entre el marc de l'escola i la política té molt a veure, pensa ella, amb la seva categoria de natalitat. És a dir, néixer és iniciar. I els infants són aquells que inicien en un món que ja hi era abans que hi fossin ells, i per tant, per tal que siguin, si volem, revolucionaris o no, és igual, per tant que diguin la seva, han de tenir un marc heretat on interrompre, on qüestionar. De fet, sempre pensem en paraules que són heretades, no és que comencem de no res. En aquest sentit, la distinció entre política i educació em sembla interessant, tot i que qüestionable també.
Perdona, acabes de treure aquest concepte que és el de natalitat, Que crec que travessa el llibre en distints punts i que crec que és un dels temes fonamentals i més reveladors del llibre, que és que nosaltres més que anat, així com la filosofia o els filòsofs, nosaltres ens havien dit que som mortals i ens estem preparant per això i això és una cosa que ens atravessa i no sé quantos i ens hi posem d'esquenes o no, jo que sé què, però de sobte Hannah Arendt ens diu que som natals més que mortals i clar, això és canvia molt, canvia moltes coses, diguéssim, a l'hora de pensar-nos.
Sí, tant. És a dir, ella diu una frase que ara la parafrasejo, però no la recordo exactament, diu algo així, els éssers humans no han nascut per morir, tot i que siguin mortals. És a dir, el naixement il·lumina alguna cosa, i és molt diferent dir tots som mortals que dir tots som natals. Morir és desaparèixer, retirar-se del món, i l'aposta d'Aren és justament al revés, atendre a l'inici, a l'aparèixer per primera vegada en un context on també hi són els altres, de manera que ofereix un espai molt important per pensar la política des d'aquesta perspectiva.
Mm-hmm. I això de la natalitat, dieu que és la, dèieu, o diu ara, que és la possibilitat d'irrupció, no? És una mica insistint en el que deies ara.
És a dir, de tot acabat de néixer, n'esperem, l'inesperat, no sabem qui serà. És algú qui romp, fins i tot si ha estat esperat o si no ho ha estat. I ella pren aquesta idea de la capacitat de fer aparèixer l'inèdit de forma imprevista, no? D'afegir alguna cosa al món, tot i que a vegades les coses noves són perilloses. A vegades estem molt contents de que hi hagi hagut una irrupció, s'hagi introduït alguna cosa nova al món, però hi ha algunes formes d'acció en aquest sentit de natalitat que tenen conseqüències que no ens agraden.
Clar, parles de la vida humana entesa com a natalitat i, és clar, posteriorment entesa com a treball, que és una de les nocions centrals, tal com ho planteges, de la filosofia arendtiana, en què l'ésser humà es defineix en primer lloc per la seva capacitat laboral, això és el que suposa que ens diferencia dels animals, i aquí entra la seva anàlisi de les condicions d'explotació en els règims d'extermini com a deshumanització del subjecte i reducció a les seves capacitats productives sense cap consideració emocional o afectiva, no?
Sí, efectivament, diguem-ne allò de... Sembla que és a l'entrada d'Auschwitz, no recordo, allò de... El treball ens farà lliures, no? Que està escrit en el... Allí el que passa és que es treballa sense que tingui cap sentit. És a dir, no se sap per què s'és allà dintre, què ha fet algú. És a dir, la novetat dels camps d'extermini, la institució més coherent del totalitarisme, diu Arendt, és justament que el càstig, suposant que això sigui un càstig, no té relació amb les accions. Un està allà sense saber per què. Es treballa, podríem dir, sense cap... Fins i tot molts treballs no tenen un resultat. O el resultat és la repetició del mateix gest. És a dir, això és una forma, podríem dir, realment de deshumanització molt important. No només, podríem dir, el treball en cadena, sinó un treball en cadena té alguna cosa de deshumanització. Però aquests treballs sense cap mena de sentit, sense veure cap producte, és una de les qüestions que procedeixen, que d'alguna manera fan el totalitarisme un règim específic, especialment en els camps.
Sí, una forma de dominació particular, no? Això es relaciona amb una altra qüestió interessantíssima. Quan parles de la manera en què Arendt considera l'emoció, I aquí apareix una idea contraintuitiva molt, molt interessant, la idea que normalment contraposem raó i emoció, però per ella, tal com ho expliques, allò oposat al racional no és pas l'emocional, sinó, més aviat, en diu, la insensibilitat o el sentimentalisme. I parla, en particular, de l'aparent duresa de cor, de vegades revestida de sentimentalisme barat, que caracteritzaven l'estat d'ànim als anys 50 a l'Alemanya de postguerra, no?
Efectivament, ella pensa que no es pot separar raó i emoció a l'hora de
Ui, ha fet la Fina Virulés una cara com dient, ja són aquí. No, 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 són els pitos de dos quarts.
Perdoneu.
És la irrupció, això sí que ha estat una irrupció. Els pitos de dos quarts, ja, Dios mío, estan aquí, Fina. No, són els pitos de dos quarts. De moment són els pitos de dos quarts.
No, deia que, efectivament, aquesta és una frase que a mi sempre m'ha impactat de l'Aren, aquesta idea de que el racional i l'emocional no són contraposats, que el contraposat és la insensibilitat o el sentimentalisme, que és una perversió del sentiment. I això també s'aprecia molt en la seva manera de posar-se a comprendre el totalitarisme. Ella diu, no hi ha manera de comprendre determinats esdeveniments sense que intervinguin la indignació, la ira, la por. No analitzem el mateix, jo que sé, el totalitarisme al segle XX com que, jo que sé, l'època isabelina. No estan a la lluna, estan aquí. I juga un paper molt destacat en tota la seva aproximació a aquesta voluntat de que intervinguin les emocions en la comprensió.
Això és una cosa frívola, però de vegades estàs en les reunions i mai intervé l'emoció. És a dir, es pretén en una reunió de treball, per exemple, de feina, mai pots ni tenir ira, ni tenir ràbia, ni tenir tristor, o sigui, aquests elements no apareixen mai, fins i tot de vegades en el dia a dia, en situacions de reunions d'aquestes que se suposa que has d'estar tu com super col·locat, saps?
Clar, però és una emoció molt codificada, no?
Bueno, jo ara ho estic ficant totes les emocions, totes les reunions que treballo, poso les emocions. Surto d'allà que pensa que estic totalment boja, i és veritat.
Pip, pip, pip.
Perdona, Eloi, fes.
Això cal humanitzar més la vida laboral, perquè
home, perquè si no, ens passaran per sobre, ja t'ho dic.
Sí, sí, és un altre tret d'aquests règims de, diguem, de dominació i de deshumanització. Sí, sí. Als que et referies, oi?
Sí. Hi ha una cosa que ara, quan has intervingut tu, he pensat, és que he recordat de l'Aren, que el que ve dir és que no hi ha manera de rebel·lar-se si no hi ha un sentiment de ràbia, segons el qual, o arrel del qual, pensem que allò que ens està passant podria no passar. No? És a dir, perquè hi hagi rebel·lió, revolució, queixa, cal un sentiment. I si parlem de política, això té alguna cosa a veure amb la política.
Mm-hmm. Esclar, i quan parlem de política, a més, hi ha en l'època contemporània, doncs, escoles i línies de pensament diferents, quan ara em comenta que pel bé de la política la pluralitat té prioritat sobre la identitat, això d'una manera cau com una bomba sobre...
Bueno, això és genial. Això. Perdona.
Sí, sí.
Bueno, vull dir que és molt interessant.
Sí, és una qüestió que sembla escrita ahir mateix perquè incideix en els debats contemporanis sobre qui som, sobre com ens interpretem, sobre si és la diversitat o un sentit de l'únic, ja sigui definit a partir d'un territori, d'un patriotisme, etc. No?
Bueno, això és difícil de contestar. Clar. Però contestarem, ho intentarem. Bé, la qüestió és, en el cas d'Aren, entén per pluralitat no el pluralisme polític, sinó, en tot cas, la xarxa de relacions que ens permeten que sapiguem qui som a través de les nostres accions. És a dir, sempre actuem en un context que ja hi era, fet d'un teixit de relacions que ens ajunta tant com ens separa. Ella posa aquell exemple de la taula al voltant de la qual hi ha gent asseguda, i diu, la taula ens relaciona tant com ens separa. I sense la taula tindríem una societat atomitzada o pressionats els uns contra els altres com en un camp de concentració, per exemple. Aquesta idea permet entendre per què l'Aren és crítica amb nocions com la de fraternitat. És a dir, les relacions sororals o fraternals són aquelles que tenen els pobles oprimits, els grups oprimits, que estan comprimits uns contra els altres amb una identitat. En el seu cas de jueu, o podríem dir la identitat de les dones, etc. La política és precisament anar més enllà d'això. Quan l'opressió afluixa, diguem-ne, és la possibilitat de distingir-se, de dir qui som. i per tant no pensa que les reclamacions d'identitat siguin pròpiament reclamacions. No diu que siguin injustes, el que diu és que són fruit de situacions de forta opressió, i per tant actualment aquestes reivindicacions d'identitats tenen a veure amb opressions, però podríem dir no tenen a veure amb un àmbit polític on hi hagi la possibilitat de distingir-se uns dels altres. Per posar un exemple, ella no diu què és ser jueva, sinó com ser jueva. I és una qüestió, podríem dir, diferent, en aquest sentit.
Aquí, d'aquí el títol del llibre, no? El món aquest, això que dieu que és l'espai entre, el món del que es parla en aquest llibre és l'espai entre. M'agradaria, si pogués explicar, sí. Aquest espai és aquesta taula de la que parlaves ara?
Bueno, en l'exemple d'ella, sí, però té a veure amb aquesta idea d'un teixit de relacions amb diverses qualitats on podem intervenir de maneres diferents els que en formem part. Naturalment hi ha els exclosos, com dèiem abans, no? Els expulsats del món. Però en aquest sentit, la qüestió del món té a veure bàsicament amb la possibilitat de singularitzar-se, de diferenciar-se. I aquest teixit de relacions és el que molt sovint en l'espai públic polític, diguem-ne, dels partits polítics o del Congrés, no es dona, però sí que es dona molt sovint en els marges, no? En formes de relació que permeten, i no en grups radicalment exclosos, però en formes de relació que passen al marge del que entenem normalment per política.
Bueno, hem d'anar a publicitat. I tornem immediatament. No trobes, Eloi? Sí. Fantàstic.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Tornen els descomptes bojos de Conforama. Fins al 6 de juny, 20% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. Rompa casa teva mai havia estat tan fàcil. Ja botigues i a Conforama.es.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Aquest estiu a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, es regalem un inflador Casals pel cotxe. I per les bicis, els inflables de la piscina, el patinet...
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins a l'1 de juliol. Consulta les condicions a carglass.es.
Ets emprenedor i vols muntar la teva pròpia empresa, però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas crear la teva empresa no havia estat mai tan fàcil. El teu propi gestor personal prepararà per tu tots els papers i els presentarà als organismes oficials perquè tu puguis començar el teu negoci com més aviat millor. Informa-te'n al 900-106-08. Legalitas Negocis, que res no t'aturi.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
L'estiu amb Costa Cruceros és l'autèntic tot inclòs. Reserva ara el teu creuer pel Mediterrani i el nord d'Europa, viatges al Corte Inglés amb begudes incloses des de 899 euros. A més, amb assistent de viatges al Corte Inglés a bord i nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions. Gaudeix d'aquest estiu navegant amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb tax down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny, via lliure amb Xavi Bundó en directe a 2:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
Mira, falten 20 minuts per a les dues. Estem aquí parlant amb la Fina Virulés, que segueix amb nosaltres. Dèiem, no ha marxat, fantàstic. L'Eloi tampoc, no? Eloi?
Aquí estem.
Fantàstic. Begoña Guadurzaiz, què tal estàs?
No, de bé.
Tu ara deies que la Fina Virulés t'estava dient, parla la Fina del sentit comú.
Perquè m'interessa molt aquesta idea del sentit comú. No ho sé, perquè sempre m'ha interessat molt, perquè em sembla molt perillosa quan s'apel·la al sentit comú, com quan en realitat el sentit comú pot ser el representant de la baixesa intel·lectual més gran, no?
Sí. Clar, i tu deies que hi ha una filòsofa ara que està seguint.
Sí, Sara Ahmed, que és una tia molt interessant, que és la que també, a més, també té un llibre, el seu últim llibre és sobre la queixa, ara que parlàvem de la queixa, de la protesta, es diu així, complaint. I jo sé que ella ara està investigant sobre aquest tema, sobre el sentit comú, al servei, diguéssim, dels reaccionalismes.
Carai, carai, Esther.
Anem a trencar un moment aquest clima.
En sèrio?
Sí, perquè si esteu pensant en millorar el vostre somriure a l'estiu, el tractament d'ortodència...
Bueno, perdona, hem començat amb la Fina Virulés parlant del riure. I si tu vas, això que ja veuràs...
A l'estiu, sí, si vols anar ben guapa i ben contenta, doncs el tractament d'ortodència invisible d'imprès és increïble, és transparent, ràpid, amovible i amb seguiment
per riure
via
bé.
APP. Prepareu el vostre somriure per als selfies d'estiu demanant la primera cita gratuïta a smile2imprès.com o truqueu al 932713010.
Sí, però et dic una cosa, això aguanta per l'Smile d'estiu i per l'Smile de tardor hivern, també.
Exacte,
vull dir que això no pensis que
això
de cau, sinó que aguanta. Bueno, seguim parlant amb Fina Virulés de Hannah Arendt, El món en joc, editat per Arcadi, que tenim aquí la seva editora. És difícil treballar amb la Fina Virulés o no?
No, és una delícia.
Sí, no?
Sí. Ens vam esperar bastants anys fins que acabés el llibre, però un cop el va acabar...
Sí,
que soc molt lent.
És molt lent, que bé.
Ha estat una delícia.
Quants anys?
I jo em sembla que ens ho hem passat molt bé.
Sí, molt bé.
Quants anys? No sé, bé. Força anys, perquè al principi que vam demanar tens escrit alguna cosa que reculli una mica tot l'univers... i ho estava fent, però després la pandèmia, després no sé què, després un capítol... En fi, es va anar allargant, però quan ho va tenir, aleshores... Oh.
Però tu ets una editora pacient.
Sí, absolutament, som editors pacients. Uf. Tant el Toni Montné com jo som editors pacients.
Arcàdia t'acompanya.
Arcàdia t'acompanya.
Sembla un eslògan.
Sí, Arcàdia t'acompanya. Escolta, Maloi, què més, què caldria preguntar més?
Sí, una última qüestió que crec que seria molt interessant que la Fina en parlés. Esclar, tant tu com la Hannah Arendt heu estat professores de filosofia, tu has estat des del 79 fins al 2020 a la UB. Tu parles al llibre sobre de l'interès d'Arendt per la literatura, de com feia llegir ficció als seus estudiants, cosa no tan freqüent, una professora en filosofia. Tu això també ho feies, formava part del teu programa de lectures, la importància de les ficcions en la creació de consciència.
Ella ho feia i ho feia sistemàticament i amb una voluntat de que els estudiants de ella agafessin experiència sense biaix teòric d'una època, perquè coneguessin, jo què sé, el període entre les dues guerres mundials, Faulkner, etcètera, etcètera. A més d'això, jo dic, i crec que és cert, que ella preferia la companyia de la poesia i la literatura a la d'alguns filòsofs i científics socials. Això no vol dir que no conegués la filosofia, que no l'interessés, però en tot cas feia aquesta via. Jo haig de dir que ho he fet poques vegades, però la vegada que ho vaig fer un curs en el que recomanava literatura, i gairebé mai llegien el que jo havia dit. Per això què vol dir? I això és una cosa que ara és problemàtica, i a mi no és que em semblés malament, quedava sorpresa de la poca autoritat que tenia.
A mi em passa el mateix en aquest programa, que tothom fa que jo no la gana.
Doncs, el que passava és que els estudiants i les estudiants anaven a la biblioteca i agafaven un altre llibre.
Però perquè estaven atabalats? O perquè
no, perquè és el que ofereix una biblioteca. desobeir, agafar el llibre del costat.
Però això està bé, eh?
Ara, és una bona notícia. Per això, això era una bona cosa. Però ara, com que es donen PDFs, gairebé no tens ni la tentació de llegir el capítol anterior del que t'han donat. No hi ha possibilitat, sí, de desobeir, no llegeixo. Però en tot cas, aquesta és una qüestió que jo penso que és molt... que indica un canvi. No? El llibre físic, la biblioteca, ha deixat de tenir aquella funció, igual que els arxius digitals. Ara anem amb un arxiu digital i fem una pregunta i tenim una sola resposta. Nombre de vegades que surt o nombre de documents. Si tu vas a un arxiu d'aquells de la Pols, pots mirar la carpeta del costat, el document pot estar mal classificat. En aquest moment podríem dir això ha canviat i molt.
Que... Parlant de la desobediència, cada cop és més difícil desobeir? O...
Desobeir aquí?
Clar, jo anava fent la pregunta i pensava, estic fent la pregunta aquesta de merda, el que hi volia, saps? No, ho dic perquè és veritat que aquests últims dies hem escoltat a la premsa que hi ha, per exemple, una bossa de joves, o sigui això el que sigui, això de joves, sí. Que voten a Vox, per exemple, o a ultradreta, com a la voten a la contra del que per desobeir o per una idea de revolució, no sé què, que és sorprenent. Ho dic en aquest sentit perquè tu has dit la frase, vaig a la biblioteca, la forma de desobeir és no llegir. Mm-hmm. Clar, que és com tirar-se, com disparar-se al peu, diguéssim, una mica. I aquesta nova forma de desobeir contra un mateix, desobeir de vegades contra nosaltres mateixos o...
Bueno, també a vegades són les condicions. És a dir, les condicions actuals de molta gent jove són que la lectura en una biblioteca és poc freqüent. L'àmbit digital ha envaït molt i que no és per criticar-lo. A internet hi ha coses molt interessants. El que passa és que també n'hi ha que no ho són tant. I la forma de rebel·lió o de desobediència és votar allò com ara posem Vox, jo no n'estic segura que sigui això. Pot ser una queixa per la falta de propostes que il·lusionin algú, i llavors com que aquests ho carreguen tot, doncs pot ser una via, però no ho sé, no sabria contestar.
Eloi, fes una pregunta tu que pugui contestar, per favor. Va.
Sí, de fet, faré una pregunta en relació amb això que acabes de plantejar, de la passivitat o fins i tot del passotisme, perquè és clar, dins de tota aquesta trama de relacions humanes de la que abans parlaves, de vegades tot sovint parlem del ciutadà com si fos un partisà o com si estigués mobilitzat per defecte, si no està salat a mobilitzar com a lector políticament, etc. Mentre que en aquesta, diguem, aquesta visió del cos social a partir d'Arendt també hi ha atenció per figures com ara, que tot sovint es passen de llarg, es passen per alt, com són els abstencionistes, els passius i els qui fa l'efecte que s'hagin situat en fora de joc i que ara mateix, en aquest moment en el que vivim són un factor important, no?
Sí, de fet, el que passa és que en el cas de l'Arendt, quan parla de participació política, no es refereix a aquesta cosa de ser representat, no? Ni del mer vot, sinó d'una participació activa. Per això ella ve a proposar en un moment determinat, fa propostes diverses, i una entrevista d'Oli diu, però bueno, i això és molt elitista. I l'altre contesta, sí, els que no vulguin participar, que no participin, però que puguin participar. Aquesta és, diguem, una de les seves impertinències. Però és interessant. És a dir, hi ha molta gent que no participa perquè no vol participar. Després hi ha molta gent que ha quedat exclosa. I no sé si tot és... Hi ha alguna gent que és passiva, però també hi ha una passivitat atenta que ens dona claus a vegades, no? Entre alguns joves i algunes joves. És a dir, són passius, però al mateix temps estan atents a possibilitats d'intervenir. No sé si sóc molt optimista, però és així.
La política, els problemes socials per ara no són... Ho vaig llegir l'altre dia, no sé si en el Bordeus, al Núvol, una entrevista que t'havia fet, que deies que em va sorprendre, els problemes socials no són per ara una qüestió política.
Sí, això és una mica difícil d'explicar, però en tot cas...
Se m'havia de ressarcir de l'altra pregunta. A veure, vaig fer una difícil perquè...
No, la qüestió és que Arendt distingeix molt clarament entre el que seria la dimensió social, que seria una estranya barreja del privat i del que va néixer en el segle XVIII i XIX, que seria l'àmbit íntim, la preeminència de l'economia en la política. Tot això són àmbits que són importants, però ara en diu l'àmbit de la política no es deixa reduir a l'economia, no es deixa reduir a una subjectivitat que troba la seva identitat, allò més autèntic, en el seu marc íntim. L'àmbit de la política té a veure amb ser capaç d'aparèixer, de fer-se visible, audible, i d'aquest teixit de relacions. El cert és que totes les... que actualment el que podríem dir, el que diferencia un partit polític de l'altre, acostuma a ser com administraran els recursos. Uh-huh. I això és economia pura. És a dir, l'autoritat de l'economia en la política en aquest moment és molt important. I és important, per descomptat. Votem en funció d'això també, no? Però ara en distingeix, és a dir, a diferència de Marx, ella no entén que la política o que l'Estat desapareixerà al final i que l'únic que hi haurà serà una distribució més justa dels recursos. La política és aquest espai de relació on podem singularitzar-nos, on podem parlar i fer-nos visibles. Això no vol dir que considerés que l'economia no era important. I també a diferència del liberalisme. El liberalisme el que fa és pràcticament treure la política a l'Estat en ares de la lliure empresa. Ella fa una aposta, podríem dir, que en aquell moment és molt nova i que és interessant, penso jo.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Fina Virulés. Hem d'anar un altre cop a parlant d'economia, hem de tornar a la publicitat. La Fina Virulés ha escrit Hannah Arendt, El món en joc. Ha tardat la intimurata, però bueno, gràcies a la paciència d'Arcàdia, no? Doncs aquí tenim aquest llibre, que és un llibre que és molt llegible, molt llegidor, has dit tu abans, Eloi? Anem a publicitat i després ens acomiadem com Déu mana, que ho sabem fer, ja ho veuràs.
Vostè primer, amb Marc Giró. James Rhodes arriba al Festival Íntims de Casino Barcelona. Dissabte 17 de juny gaudeix d'una mirada revolucionària de la música clàssica en un concert limitat a 250 persones. Recorda, el 17 de juny, James Rhodes t'espera al Festival Íntims.
Entrades a casinobarcelona.com.
Emprenedoria, gestió gastronòmica, innovació, tècnica culinària, màrqueting, negoci gastronòmic, pastisseria. A Barcelona Culinary Hub t'ensenyarem molt més que cuinar. Barcelona Culinary Hub, aprèn molt més que alta cuina. Visita barcelonaculinaryhub.com.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Aquesta nova temporada, reconnecta't amb la natura. Apropa't al Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres. Música de cambra amb els millors solistes. Veus imprescindibles de la lírica. Òpera en concert. Cant coral. Músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona.
L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Tayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Esther.
Mira, dimecres 14 de juny arriba el mític grup que estem sentint, The Who, al Palau Sant Jordi. I el vostè primer us hi volem convidar amb el sorteig de 15 entrades dobles. Com podeu participar? Doncs molt fàcil, només heu d'omplir un formulari que compartirem a les xarxes socials del programa. Teniu temps fins avui a la mitjanit i els afortunats rebreu per correu electrònic les entrades demà dimecres.
No, escolta, moltíssimes gràcies, The Who. The Who!
Dimecres vinent al Palau Sant Jordi.
Sí, 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 el Palau Sant Jordi. Hi ha una feinada, no? De... Qui
fos
roquer?
Qui fos roquer?
Perquè, escolta, és un no parar. Jo és que he acabat la carrera perquè mira que he tingut talent musical, però m'hauria hagut de fer cantanta.
Total.
Perquè
això està en tot arreu.
En estadis,
entre festivals.
Mare de Déu, senyor.
Estadis i palaus.
Fina Briulés, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació avui al vostè primer aquí a RAC1. Fina Briulés ha escrit Hannah Arendt, El món en joc, editat per Arcàdia. Gràcies, Montse Ingla, que ets l'editora. I gràcies a Eloi Fernández Porta per haver portat aquesta conversa tan magníficament.
Gràcies a vosaltres.
De veritat t'ho dic, torna aviat. I farem el teu catàleg, sobre el Pazos, sobre l'exposició del Pazos. Bad Painting. Sí. Fantàstic, que vagi molt bé. Fins demà, visca.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Per als frigorífics connectats Haier, tots els aliments són extraordinaris. Conserven el gust durant més temps gràcies a les seves funcions d'intel·ligència artificial. I ara et regalem fins a 300 euros en comprar el teu nou electrodomèstic Haier. Consulta condicions a haiereurope.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
10 i 11 de juny, jornada de portes obertes al Port Tarragona.
Exposicions, cultura popular amb diables del Serrallo, arts escèniques, música, ball, dansa vertical.
Visites amb el trenet al Far de la Banya, Museu dels Fars, Els Molls, Golondrina, mirador de la sisena planta de l'edifici institucional.
I trobareu tota la informació a porttarragona.cat.
L'estiu amb Costa Cruceros és l'autèntic tot inclòs. Reserva ara el teu creuer pel Mediterrani i el nord d'Europa, viatges al Corte Inglés amb begudes incloses des de 899 euros. A més, amb assistent de viatges al Corte Inglés a bord i nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions. Gaudeix d'aquest estiu navegant amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe?
Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.